L'Illa us ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts. És un dels fets que ens ha impactat aquest matí. Una notícia que a hores d'ara no s'ha acabat d'aclarir. Estem parlant del tancament d'un grup d'afectats per l'oli de colza. Ens hem de remuntar un grapat d'anys al Museu del Prado a Madrid. Això ha passat aquest matí. L'acció ha estat neutralitzada per la Policia Nacional, malgrat que els manifestants havien amenaçat en treure's la vida. El Marc Serra ha pogut parlar amb un d'aquests manifestants. Marc, bona tarda.
Bona tarda. Doncs si eren 11:45 del matí, quan la cadena SER a Madrid avançava que un grup de manifestants s'havien tancat en una de les sales del Museu del Prado, concretament la sala on hi ha exposada les Menines. Però aquests manifestants, que s'han identificat com a membres d'un col·lectiu afectat per l'oli de colza, han anat més enllà i, com deies, han llançat un ultimàtum al govern espanyol que ens ha deixat glaçats. Si en 6 hores el president del govern no atenia les seves peticions, es prendrien pastilles fins a arribar a retransmetre en directe la seva mort o, com n'han dit ells, el seu descans etern. L'acció s'ha allargat unes hores més fins que finalment la Policia Nacional ha aconseguit accedir a aquesta sala i ha acabat amb aquesta manifestació. Recordem que la crisi de la colza a Espanya es va produir ara fa just 40 anys per la ingesta d'oli de colza adulterat que es feia passar com a oli d'oliva. Segons l'OCU van morir 5.000 persones i 60.000 es van enverinar. A la versió RAC1 hem pogut parlar amb una de les persones que estava allà dins aquest matí, que s'ha tancat al Prado. És la Maria García, membre de la plataforma Síndrome de Colza Seguimos Viviendo. Li he preguntat a la Maria, en uns moments bastant tensos, com s'havia desenvolupat aquesta acció.
Hemos entrado dentro del museo.
¿Estabas tú dentro? ¿Has entrado dentro?
Sí, estaba dentro del museo.
Dime.
Hemos estado 6 personas. Y nada, pues estaba la sala de las meninas, había un grupo de con un guía, se han ido y entonces hemos sacado la pancarta y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues sacar la pancarta, ponernos delante del cuadro de las meninas y reivindicar mañana de los del síndrome tóxico. Y ya estoy, nada más, es lo único que hemos hecho.
En esta convocatoria, María, lo que sí que hemos visto es que había como una especie de no sé si decirlo, de amenaza, ¿no? Decíais
sí,
algo de unas pastillas.
Las compañeras han amenazado en ingerir pastillas.
Es una medida muy muy dura,
pues
María.
Pues mira, es que ya sabemos que es una medida muy dura y bueno, pero estaban dispuestas a hacer lo que fuese también.
¿Estas pastillas de qué eran, María?
Pues es que llevaban, las pastillas que llevaban era un popurrí de todo, ¿sabes? Porque sé que llevaban Norotil, sé que llevaban Zaldiva, era un popurrí de todo, de pastillas.
O sea, que ellas estaban dispuestas a llegar al final.
Sí. Pues sí, estaven dispuestos mañana a llegar al final, la verdad que sí.
Doncs aquest és el panorama que hi havia en aquesta sala de les Menines al Museu del Prado, com ens explica la Mari García, que estava dins també amb aquests manifestants, i m'ha explicat com ha acabat tota aquesta manifestació.
Pues mira, las compañeras creo que sí, que a Carmen Corte y a Luis Miguel lo han sacado un poco mañana después la fuerza. Y no sabemos nada más, ya te digo que estamos intentando investigar a ver dónde están. He hablado con el abogado y estaba intentando ahora hablar con él a ver si él ya sabía algo más.
¿A vosotras cómo se han sacado de ahí? ¿Cómo ha ido el tema?
Bueno, pues yo hice unas fotografías y hice un pequeño vídeo y cuando llegaron los del museo intentaron sacarme. Y nada, y bueno, pues se fueron detrás de mí para quitarme los móviles y borrar las fotografías. Los compañeros que han salido, Miguel Ángel y Mercedes, y de los que habían quedado dentro, dice que bueno, que el comportamiento de los del museo ha sido excepcional, que se han portado muy bien con ellos y no ha habido, en ese sentido, no ha habido ningún problema.
Recordem que estem parlant amb la Maria García, membre de la plataforma Síndrome de Colza Seguimos Viviendo, que s'ha tancat aquest matí juntament amb altres 5 persones al Museu del Prado per reivindicar una situació que 40 anys després, segons aquest col·lectiu, no ha canviat.
El fet insòlid és que s'han tancat amb un marge, han donat un compte enrere de 6 hores
sí,
per, en aquest cas,
treure's la vida.
Treure's la vida.
A través de les pastilles que ens explicava la Maria. Aquesta és la situació. María, nos ha sorprendido mucho esta acción. Me gustaría nada que me contaras cómo se llega a este punto de hasta amenazar con quitarse la vida, ¿no? ¿Cómo?
Pues mira, se llega que después de 40 años se siga como cuando sucedió en 1981, y es una desesperación bastante grande, porque las víctimas están totalmente abandonadas. ¿Cómo? Entonces ya no sabes a qué puerta llamar para que te abran la puerta. Y bueno, y siempre hay víctimas de primera y de segunda, ¿no? Y en este caso las víctimas de la Corza son víctimas de segunda, y ya es desesperante.
¿Por qué son víctimas de segunda, María?
Porque no tienen los mismos derechos.
¿Qué es lo que se pide?
Aquí, en cualquier, cuando ha habido un atentado, siempre a las víctimas se le ha hecho un homenaje o un reconocimiento. Aquí ni siquiera, 40 años después, todavía se sigue sin hacer un reconocimiento ni a las víctimas, ni a las familias, ni a los profesionales que atendieron en este caso. Eso es una de las cosas. El reconocimiento, ni no hay una creación de un comisionado. La revisión de actualización de incapacidades penales, no tenemos los reconocimientos de las pensiones, hay una pensión de económica familiar, que lo que están haciendo la víctima es desgraciadamente de sobrevivir, porque ni siquiera tienen una pensión como cualquier otra víctima.
40 anys després, aquest és el quadre que ens explicava la Maria, realment una situació molt complicada.
No tenen res.
I és que, clar, la pregunta és, quan una persona està disposada a fer el que estàvem explicant que volien fer, és a dir, de prendre's aquestes pastilles, per acabar amb la seva vida, d'estar en una situació realment desesperada. Unes víctimes, que m'ha explicat la Maria, fins i tot en el seu moment es va haver d'amagar a banda de la desgràcia que havien patit.
Porque lo que sucedió en 1981 con el envenenamiento del síndrome tóxico es la vergüenza de este país. Es la vergüenza de este país.
O sea, ¿crees que no se quiere investigar?
No, en absoluto, vamos. No se quiere investigar en absoluto.
Porque si se investigara, ¿qué crees que se descubriría?
Yo sí creo que sí, aquí hay mucho. Se descubrirían muchas cosas.
Como por ejemplo, ¿qué crees que saldría?
Es que yo te puedo decir el sufrimiento que tienen y 40 años escondiéndose. Escondiéndose, porque nadie quiere saber nada de lo del aceite de la Corza. Son como apestados.
Sí que és cert que, tal com passa amb altres fenòmens mediàtics, quan passa se'n parla molt, i amb el temps, això ho hem viscut en moltes altres situacions, es va diluint l'interès. Ella m'ha explicat que la situació de les víctimes, perquè així les escriu, és d'autèntic patiment.
Estamos hablando de secuela muy, muy grave, porque hay muchas de las personas de que tú por dentro, por fuera, la ves que están muy bien, pero por dentro están totalmente destrozadas. Date cuenta que a ellos lo que le afectó fue todo el organismo.
No sé si os ha llamado alguien, o ni que sea para dar una reunión, o en qué punto estáis ahora mismo.
Pues mira, no sabemos nada, ni nos han llamado nadie. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Con eso te lo digo todo. Hay víctimas que están saliendo ahora, después de 40 años, están saliendo ahora del pozo ese oscuro. Porque esto lo han tenido tan tapado, porque era tabú. Ni en su casa, ni su familia, muchos de sus familiares lo sabían, que tenía el síndrome tóxico. Incluso en los trabajos llevan aguantando y sufriendo los dolores y no han dicho nunca que eran enfermos del síndrome tóxico. Porque eran como apestados. ¿Eso es sufrimiento? Pues no lo podéis ni imaginar. A mí se me encoge el alma.
A tot això, Marc, hi ha un oient que ens apunta que hauríem de veure el primer episodi de la temporada 17 de Quarto Milenio sobre el cas de l'oli de colza. I diu que és un capítol molt interessant. Potser podríem fer un dia una segona part, perquè, clar, ens ha deixat amb molts interrogants el cas de...
És que es va parlar de moltes coses estranyes aquella
tarda. Segons ha explicat aquesta tarda l'Iker Jiménez, hi dedicarà un altre episodi properament, tot aquest
doncs
tema.
Doncs estarem al cas, perquè, sí, sí. Clar...
Per posar-hi algunes dades, per la gent que potser doncs, en aquell moment doncs, no veu seguir el cas, o potser sou més joves, segons ha explicat aquesta mateixa plataforma, a Espanya encara hi ha 20.000 persones que pateixen les seqüeles. Exacte. I inclouen greus afeccions pulmonars, òssies, embòlies i problemes renals. Va ser el major cas d'intoxicació alimentària de la història d'Espanya. L'any 1989, el Tribunal Suprem va dictar sentència per 13 dels 38 acusats, però no se'ls va considerar responsables directes de les morts i per això les penes van ser menors, dels 6 mesos als 20 anys de presó. A diversos productors d'oli acusats se'ls va demanar indemnitzacions milionàries, però es van declarar insolvents. L'any 97, 16 anys després, l'Estat va ser considerat com a responsable civil subsidiari, però les indemnitzacions, hi ha un altre però també en aquest cas, les indemnitzacions van arribar tard, anys en arribar.
Doncs gràcies per atendre's a la Maria García. Estarem pendents d'aquest segon programa d'investigació d'Iker Jiménez, sí, perquè segur. És el que deia ella. Hi ha molts interrogants i ens hem quedat una mica...
L'Iker Jiménez, pel que m'ha semblat entendre, ha tingut sempre una vinculació important amb aquest cas. Ell va dedicar diversos episodis. Crec que va ser un investigador molt actiu en el seu moment i ara hi vol dedicar un altre episodi que crec que serà properament. Ves que no sigui aquesta propera setmana.
Doncs fem un gir de 180 graus perquè tenim un altre tema, una altra qüestió a investigar, que és uns vedells a la fuga.
No donareu crèdit...
No és nòvia a la fuga, sinó vedells a la fuga.
No donareu crèdit d'aquest tema, eh? Canviem radicalment d'història perquè el Gerri i la Noguera estan molt pendents de 16 vedells fugits que estan destrossant diversos camps de blat de moro.
Ai, ai.
Fa dues setmanes de la fuga i ara 14 dels 16 que es van escapar s'han trobat, es veu, còmodes en unes terres plenes de panís, de blat de moro, a les que han causat, per cert, danys, com diu l'alcalde del Gerri, irreparables. Es veu que aquests vedells, vist des de fora no ho sembla, però es veu que són molt difícils de capturar i avui justament s'ha posat en marxa, per això aquesta sintonia, un operatiu per tornar a provar a veure si els poden capturar. No sé si han tingut èxit, això ens ho explicarà la Maria Molina, redactora del Segre, que està seguint atentament aquesta història. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Maria, han tingut èxit en aquesta captura?
Com dius, perdona,
que no té... Si han tingut èxit en aquesta captura.
No, perquè han començat avui i sempre sé que els vedells, com són una raça molt a la seva, pues han tornat a moure. Se mouen pel matí a primera hora i després al vespre. I, bueno, s'han mogut i no los han pogut localitzar avui tampoc. Estan esperant poder trobar-los per entrar-los a un vallat. I, bueno, pues, amb pienso i amb sal sembla que els volen entrar a aquest vallat. Però avui no s'ha pogut fer perquè, bueno, pues són molt autòctons aquests vedells.
Hem llegit, Maria, que el desplegament que volien realitzar els agents rurals era bastant important i incluïa un helicòpter i drons, també. I ni amb això...
Digues.
Dic, ni amb això ho han aconseguit.
Bueno, encara no han pogut fer lo de los drons i lo de l'helicòpter perquè primero lo que volen és capturar-los vius. Lo que volen és tenen como passos. Primer seria el vallat i capturar los vius. Després, bueno, pues si veuen que és molt difícil los drons i l'helicòpter, perquè clar, lo que volen és capturar-los vius, perquè no se descarta la possibilitat de que tinguin que sacrificar-los, perquè és que és que porten, ja et dic, porten quasi dues setmanes que estan movent-se i van, pues, a... Clar, és que no són uns vedells com nosaltres, no fem a la idea.
Com són?
Són uns vedells molt grans, cadascú pesa més de 200 quilos, i clar, són una raça, sembla ser surenya, són una raça que sembla que ve d'Extremadura, i llavors estan acostumats a anar pel camp lliures. Són com petits bous de Lídia.
Sí.
I bueno, pues, pastoregen pues, amb els pastors en cavall i tot això. Bueno, pues, aquí al Gerri és totalment diferent. Els han fotut a una granja vallat i el que han fet pues, és saltar la valla i s'han anat pues, a la seva bola. Però clar, són...
Clar, però és que els diem vedells i... Clar, no són vedells.
No, són vedells. És que clar, tu mires a les fotos i dius... O sigui que collonen una mica.
Clar, 200 quilos. Això, perdona, això, és el que és, això és un bou.
Clar, m'entens? I, a més, és que són salvatges. Tenen mala llet.
Amb els seus vells
tenen mala llet, m'entens? O sigui que clar, tenen que anar... Els rurals estan allà també de los estan mirant, los van mirant el terreny per on han passat, perquè clar, per on passen, pues deixen tot el panís trencat. I bueno, pues la veritat és que els pagesos estan una mica mosquejats. Ha hagut denúncies a los Mossos també, ahir em sembla que van ficar ja alguna denúncia als Mossos, perquè clar, si estan pendents de que los agafin per entrar als peritos i que vegin el mal que han fet, perquè clar, és una mica... Però bueno, sí, és difícil perquè no són uns vedells a los que estem acostumats a veure, els que dius, mira, que boniquet i que petitet. Aquestos foten por.
Sí, són més contundents. M'explicaves que, a més són punyeteros i es divideixen, no? De quan veuen que hi ha algun problema, se separen i més dificultat pels agents.
Clar, és que, se van escapar 16 bous d'estos petitets i s'han dividit en dos ramats. I clar, els que fan patir a los rurals és que un ramadet d'aquest estava a prop de la carretera, la C-26, la que va cap d'Algerri a Balaguer. Clar, això és perillós, perquè si tu te trobes a un bombito d'aquest a la carretera, pues és molt més gran que un porc senglar.
Sí, sí.
I clar, i el que tenen por és que surtin a la carretera. I sí que com, pues bueno, s'han dividit en dos ramats i cadascú pues va, bueno, pues cada... Sembla que ja uno lo tenien més localitzat, l'altre s'ha anat... Clar, és que són molts també, són 14 que són molts caps. I bueno, sí, jo l'únic que sé avui és que es continuava amb el dispositiu i que, bueno, pues la veritat és que estan a sobre els forestals, però...
No, clar, una feinada.
Els propietaris del ramat també estan allà dia sí, dia no, a veure si els poden trobar.
Aquí, però, Maria, hi ha una cosa molt curiosa. Clar, estem parlant de 12 dies, és a dir, aviat ja farà una setmana que s'han escapat, no han aconseguit controlar-los, però clar, m'has dit que se'n van escapar 16 i ara en queden 14. Aquests dos, què ha passat amb aquests dos?
Bueno, aquests dos los van poder capturar i clar, me van explicar que són una raça molt sensible també, o sigui, està tan naturalitzada que tenen que estar molt en compte també amb la anestèsia que els inoculen.
Ah.
Perquè sembla ser que si no les donen la dosi justa, pues les provoquen infarts. I dos van capturar, un lo van aconseguir tornar i l'altre es va morir. Per això dic que és tot molt rocambolesco una mica. I, perquè clar, si los, primer els tens que capturar, després els tens que dormir perquè els tens que tornar a la granja. Però també les tens que ficar una dosi exacta de anestèsia perquè no les facis mal.
És que jo, perdoneu, crec que d'aquest tema n'hi hem parlat uns quants dies, perquè de moment en porten 12, ens explica la Maria aquesta situació, no serà fàcil, sí. I ara dius que la intenció és posar-los dins d'un tancat, estem en aquest punt.
Sí, aquesta és la intenció, bueno, pues és tancar, la intenció és tornar-los vius i salvaguardar els caps i els animals com es pugui. Però, clar, a veure si al final és que causen algun mal o veritablement no és possible capturar-los perquè és que són molt assalvejats, pues bueno, no se descarta que, bueno, sí que los localitzen amb helicòpteros i al final, sí, pues los sacrifiquen. És que tampoc poden estar... Sí, clar, és que... A veure, tot va encaminat a que els pobres puguin tornar il·lesos, però és que això ho estan ficant molt difícil, perquè ja et dic que són molt resabiados, aquests animals.
Bueno, veurem la paciència que tindran els agents rurals i les pressions que tingui el propietari, que ja ha denunciat que li estan fent malbé el tros, i evidentment el propietari dels vedells. En fi, Maria, moltíssimes gràcies i seguirem atentament a aquesta fuga.
Sí, sí. Vale, pues molt bé.
Adéu-siau, fins una altra.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies.
Ja ens ha dit que vedells no són, eh?
Són bous.
De 200 quilos. Home, 200 quilos. 200 quilos. Tròbatels, tròbatels a la carretera.
Són un cotxe, ja,
Tan bona que és la vedella amb
veus
bolets.
Veus el cap, que és com un cotxe,
Estofada.
Eh?
La vedella amb bolets, tan bona que és, i s'ha perdut.
Si dan permisos de Gaza, que den permisos de Gaza, i el Adri té molt bona
prou. No, si el tema, és que el tema no és irlo... No és el tema d'irlos a Qatar. És el tema d'irlos a rescatar para devolver-los a su propietario.
De moment,
no era
cazar.
No
de moment, reunir-los en un tancat i
ara,
llavors
poder-los trasllar. Clar,
i aquí hi ha vedella, per dies,
Bueno, va, i repartits en dos ramats, que són espavilats. Vull dir que quan veuen que van a buscar-los...
Per això agafes allò, un vaquero d'aquests amb un llaç de l'oest.
Entre vostè i la Bane farien...
Vagi vostè allà. Vagi vostè.
Amb un llaç a l'oest.
Els del rodeo?
Sí.
Aquest del rodeo, que jo no sé com després de la trompada que arriben a, que van per terra
l'esquena,
i queden,
els cops d'esquena
jo no sé com després tornen a aixecar aquesta gent
estan fets de goma, són
de vestits de pallasso, ho has vist que surten vestits
sí, aquella imatge és preciosa. Ai, vestits
monos.
De pallasso
monos que també són jinetes monos que van encima de los bous
quan s'aixequen
Ha passat desapercebut un comentari de la Bane. Monos jinetes?
Ai, monos jinetes?
Sí.
No l'havies vist nunca
en el rodeo,
en Amèrica,
sí.
En Amèrica ponen monos vestidos de cowboy encima.
Hi ha un mico dalt de la vedella.
Jo això no ho he vist.
Ara,
el que diu Montsell,
en aquests
rodeos que es fan, sí.
Una mona amb cua,
No fa cap gràcia que facin pujar una mona, que hi pugi una persona i que es destrossi
l'esquena. I hi pugen persones i els
surten
volant.
Surten volant. Jo no sé com aquesta gent no es recuperen, perquè els hi foten unes castanyes.
El mico no cau.
Sí.
El mico no cau.
Mira.
I de vegades obren la porta i és una terra,
Sí, clar.
Si només obrir, només obrir lo
primer... Només s'aguanten abans de sortir.
Els veus molt segurs en aquell moment.
És d'aquells esports que...
3 segons després.
És d'aquells, no sé, dius, no sé el que ho fa realment.
S'haurien d'investigar, perquè segur que hi ha algun català que ho ha fet, això.
Sí. A veure si el trobes, perquè això et deu destrossar l'esquena, Carles.
Buscarem.
Repte Serra.
Que vagi vestit de pallasso.
Sí, i si trobem algú que tingui coneixement de que hi ha
mones... A mi m'agraden aquells serrells.
El Serra ja s'ha compromès a buscar un...
Un català?
Un català?
Sí,
català. Un català que fa rodeo.
Cowboy?
Que en català, un rodeo, no sé com t'ho sé.
Rodejo.
Rodeo, Jo crec que ho deixarem així,
Rodeo.
Sí, ho deixarem així. Passen...
Quina hora és?
Passen 4 minuts de 4:45 de la tarda. Fem un alto en el camino. Ja que fem la música de l'oest. Haremos un alto en el camino.
Com era allò que deien? Te saca tu...
Asqueroso culo?
Sí, de tu...
Ah, sí.
No sé. Això ho veia l'Espín. Això era la frase de l'Espín.
No, però l'altra era... No cabemos nosotros... Com era la ciudad? Com era aquesta? Somos demasiado para esta ciudad, para este pueblo. Com era aquesta? No la recordeu?
Bueno, quan tingueu les frases, m'ho feu saber. Anem a publicitat.
Demasiados para este pueblo.
Una de les millors coses de la tardor és retrobar-se amb els abrics. I la tardor ha arribat a l'illa, així que ja saps què hi trobaràs. Els teus llocs preferits de sempre, dues noves botigues, Blue Banana i Nou Scalpers. I el més nou d'aquesta tardor, preparar-se per a la nova temporada, és molt de l'illa.